falten pràcticament 7 minuts de la 7. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda.
De la 6, no de la 7 de la tarda. Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Posa'l.
Carles. Ei. Bé, avui com que anem per l'exclusiu digital, per culpa del Barça femení...
Per culpa no, eh?
Per mi sí.
A causa, no?
A causa, a causa.
Escolta'm una cosa.
Tu estàs sempre antifutbol.
Clar, llavors...
Que el futbol posseix l'antena.
Tu penses que només perquè és el Barça femení diré, mira que bé, les noies juguen.
No,
fantàstic. No, em molesta absolutament igual. I això és feminisme. Que em molesta igual que juguin les noies que els nois. Mm. Em molesta de la mateixa manera. Em molesta que ens anul·lin el programa perquè juguen les noies o els nois o qui sigui. Ens
l'han anul·lat, Juli, som aquí i avui...
La cosa bona és que... Quan fem el programa exclusiu digital, sempre tot és una mica més divertit.
Teniu la sensació que és el dia que falla com el professor principal?
Absolutament.
I ve el substitut i diu, va, avanceu feina.
I et diu, com et dius? I dius, Marta. I en realitat et diu Juliana, i la Marta diu que es diu Juliana.
A mi ara em sap molt greu algunes coses que fèiem amb el professor substitut,
Era
no
bullying,
el
era
però...
sí.
Era bullying.
Sobretot a secundària.
Sí, a secundària es fan fora de lloc.
Tan grosses. Mm.
Jo crec que encara passa, eh?
Sí,
a la nostra època passava i encara deu passar.
Segur,
i pitjor, potser.
I seguirà passant.
Esperem que no, vaja.
Ja, però... No, esperem que no. Hem de felicitar en David Bustamante Hoyos, que avui és el seu aniversari, de 4 anys.
I com que parlem sempre d'ell i és un personatge molt freqüent al que no surt, hem decidit que obligatòriament l'havíem de felicitar, sí o sí.
Com que hem explicat 25 vegades els seus negocis de les colònies i els perfums...
Que per qui no ho sàpiga, el resum és que ell ven una colònia cada 30 segons. Això és real, eh? Això és informació.
Cada any baixes una miqueta més el temps que hi ha entre colònia
i
colònia.
Que no, que són 30 segons.
A veure,
jo és que no m'acabo de creure.
Ja hi tornem a ser.
Sí,
és que cada vegada...
És un gran tema, aquest, però és que cada 30 segons seria molt
cada
ric, aquest
quando...
home.
Cada quan... En català no m'ho diran.
No,
en Bustamante és molt ric.
Que guanya més diners amb els perfums que amb la
un
música és evident.
Un dels compradors és en Jaume Miranda i aquí... Diu, la primera opció que et surt,
sí,
quan busques a Google, un perfum venut cada 15, forquilla de 15, 30 segons. Com
doncs
bomba!
Però inclús una mica abans,
una
també.
Una mica menys i tot.
Això vol dir que aquí hi ha d'haver unes fàbriques...
No,
que no
paren.
Poden tancar en tota la nit perquè es quedarien sense perfums.
No poden parar en cap moment perquè la societat demana a crits més perfums a vostè.
Sí, com les Coca-Coles, això. O sigui, que vagin sortint, que si no...
Que no pari.
Com les croquetes d'en Nando, Jovany, no?
També en ven moltes.
N'hi ha moltíssimes. És que recordo que anàvem també per unes xifres que eren, de veritat, inabastables.
Sí, increïble com s'està...
Ai, el Nando Jovany ara fa molt que no parlem d'ell i no sé pas què ens deu fer, eh?
Estan de vacances, que l'altre dia van penjar un post Instagram, la Morena i tot l'equip, dient que ara estarien uns dies descansant i de vacances.
Home, ara els hi comença la temporada forta dins del món de la restauració i si no descansen una mica, en Nando potser cridarà de més després.
Però si està treballant, Roger.
I han acabat les vacances?
Home, no sé, però jo veig que estic entrant al seu Instagram i té tot de fotos d'anar a un esdeveniment, no sé si a l'alimentària o no sé on.
Ah, és que hi ha l'alimentària, doncs deuen haver tornat a veure.
L'alimentària és aquella fira d'alimentació que fan aquí a Barcelona, no?
Sí, que fa que els hotels estiguin pels núvols.
Sí, Can Jugony.
Molta activitat. Des d'ahir, eh?
No paren. Però és que té tantes coses que potser fa vacances d'una, però ha d'estar per l'altra, llavors. I les croquetes que no poden parar.
Mira, iré al post d'ahir. Primer dia alimentària. Us hem presentat aquest torró de tòfona, un torró que és com un bombó.
No, parem-ho tot.
Deixa't mirar.
No t'emprenyis amb el...
Jo me n'estic sorprenent igual que tu, sobre la marxa.
Deixa acabar.
Però un torró de tòfona...
Deixa acabar, deu ser boníssim.
No estic processant, només llegint, no estic entenent encara.
Espera't, aviam, què està presentant?
A veure, primer de tot, l'impacte visual és en Nando... aguantant, sostenent dos paquets de torró.
Val.
Llavors, primer dia alimentària, us hem presentat aquest torró de tòfona.
Quin fàstic.
Un torró que és com un bombó.
No entenc res.
Ho fa amb una marca de torrons molt coneguda, tal, no sé què. Què us sembla? Feu com jo, feu una volta, que hi ha moltes coses interessants.
A mi em sembla malament.
A passejar per allà. Espera, un vídeo, eh?
Aviam, posa'l. Posa'l, aviam. Què explica?
Potser és ell vomitant després de provar el torró de tòfona.
Que jo crec que és una meravella. Si ho voleu provar, veniu aquí, us en donarem un trosset. Re, content d'estar aquí, orgullós.
Molt bé. Doncs ell treballant molt.
Nando, que no acaba de fer vacances.
I tant de bo les fes, perquè si el fruit de no fer vacances és tenir un torró de tòfona, no cal fer torrons de tot, el de Xixona ja està bo.
En compraré una barreta i la provarem. Perquè per dir que una cosa no t'agrada l'has de tastar.
No.
I farem aquí
pot no agradar
una
casta. Saps què passarà, no? Que demà passat rebrem un paquet, que sí, serà en Nando que ens enviarà aquest torró.
Arribarà un palet de torró de tòfona. I el provaràs en directe. Mira, m'ho apunto aquí.
Jo crec que passarà això.
Espero que no passi, sincerament, però...
Bé, tornem posant Carles, que hem de felicitar una parella.
Avui
hem de felicitar...
camisa taronja, el Carles.
Sí. Hem de felicitar la Melissa Jiménez i en Fernando Alonso perquè, segons ha informat aquest matí la BBC, ja ha nascut el seu fill.
I per què sona la cançó de per molts anys?
Perquè, bé,
serà celebració. El seu aniversari, però avui encara no.
Sí, si ha nascut avui és l'aniversari.
No, avui no és el seu aniversari, avui és el dia del seu naixement.
No sé si ha nascut avui, eh? S'ha
sí,
informat avui.
Sí, però és veritat
avui
que quan celebres el naixement, en Carles no ve.
No.
Ve el percussionista.
Hola, per Lula, vi.
Ve, com es dius, la Xènia del xilòfon.
Exacte, sí que es diu Xènia.
La Xènia del xilòfon, sí, i ens toca la seva
la
cançó de bressol.
La marimba i el xilòfon, i és veritat.
Ens toca el You'll Be in My Heart, de Tarzan.
I que d'entrada semblaria fàcil, perquè tenim associat el xilòfon amb una cosa infantil. Però és un instrument igual de digne i molt complicat.
No, i és que fer música infantil és igual de respectable que els altres gèneres, que hi ha una mica de polèmica amb
digues
els
enderrock.
Eh? Amb els enderrock, que jo hi he vist el comunicat de Damari Gelaverde, Xiula, del Pot Petit, n'han parlat a la tarda també. No hi ha dret, eh?
No, i aquí fem també el nostre comunicat. Aquest any no anirem als enderrock perquè fem boicot.
No, t'estàs equivocant,
dir, no hi anem,
perquè parles
no hi anem,
per tots...
Jo ja no hi anava a anar.
No hi
jo
anem no perquè ens perquè... carda un pal de bojos.
Jo perquè escolta, tinc les meves coses.
Parla per tu, Juli.
Jo no hi vaig perquè a mi no em semblava un bon pla, però també em feia una mica de mandra perquè l'endemà me'n vaig a València uns temes personals.
Molt bé. Clar, canvia molt a dir
però
que aquest programa
ara
fa
aprofito
boicot,
que no puc fer-ho, que no puc anar-hi, no vull anar-hi per sumar-me en aquest boicot que jo m'he inventat.
Podem llegir comunicats, si vols, Roger.
Perquè és una falta de respecte que hagin eliminat el premi a millor... grup familiar, la música familiar ha deixat d'existir en els premis d'enderrock.
Després en Garriga ha pogut parlar amb la gent d'enderrock i han pogut també dir
la seva versió.
I quina és la seva versió?
El comunicat és: aquest any els premis d'enderrock han decidit eliminar la categoria de música familiar, tant el premi Xesco Boix de la crítica com el de votació popular. Des del sector volem expressar el nostre profund desacord amb aquesta decisió, que afecta directament la visibilitat de la música familiar i perpetua el poc reconeixement de la nostra feina.
Totalment.
La música familiar contribueix activament a la promoció de la llengua, és que és un pilar fonamental, de debò.
Sí.
I la cultura del nostre país, i ens preocupa que se la continuï invisibilitzant d'aquesta manera. Som un agent actiu i en creixement dins la indústria musical catalana, acumulem milions de reproduccions de la nostra música i milions de visualitzacions dels nostres videoclips. Som presents a teatres, festivals, festes majors i formem part del dia a dia de moltes famílies. I llavors aquí explica una mica més...
Dona'm que afirmo.
És que és una falta
estic
de respecte perquè és
la
Diana, com si no fos música, m'entens?
La Diana Gómez, l'actriu i parella d'en Roger Escapa, ha aplaudit el comunicat del Pot Petit i ha dit tot el suport.
Clar, ens hi sumem.
La Bet Rodergues també.
Que tots hem crescut amb aquesta, ho diem, la música infantil i sort n'hem tingut. Jo recordo petit escoltant els discos del Super 3, qui s'enganxa la rodanxa, totes aquestes cançons que a mi m'han construït.
Quan ho elimines d'una gala que té en consideració tota la música que es fa en aquest país, senzillament vol dir que ho estàs deixant de considerar música a la mateixa alçada.
Hi havia tot un problema que era més, és a dir, que calia anar una mica més enllà del comunicat perquè hi havia hagut una discussió entre les dues parts, intentar arribar també a un acord. Era un tema també de timing de gala.
Ja.
Que alguna cosa havia de passar un altre dia, saps? És a dir, però bé que els Oscars, la pel·lícula d'animació que se suposa que és per canalla, està a la gala normal.
Absolutament,
no?
Perquè és igual d'important.
Vull dir, exacte.
Sí, home, sí.
I serà que no hi ha premis de merda als enderrocs que sí que es podrien eliminar?
O que
podrien eliminar algun acudit.
O que la gala sigui més llarga, que tampoc som tanta gent, noi.
Escolta'm una cosa, i aquesta generació TikTok de dir no, la gala no pot durar més d'una hora i mitja. Mira, escolta'm.
Crec que estem tots acostumats que hi ha gales que han de durar 2 hores i mitja.
I que una gala
que
fa pal intrínsecament,
sí,
perquè
bueno,
és una gala.
Però almenys reconeixes a tots els professionals que s'ho mereixen.
Clar que sí.
Bé, en tot cas, felicitats a Fernando Alonso i a la Melissa
sí,
Jiménez.
Sí que estàvem aquí, sí.
Perquè estàvem aquí i que la Melissa és el seu quart fill, en canvi és el primer d'en Fernando Alonso, perquè la Melissa, recordem que ja té 3 fills que va tenir amb en Marc Bartra.
A tot això seguim pendents encara del... futur fill o filla de Setangana, que sabem que la seva parella,
correcte,
la Rocío, n'està esperant un.
A veure què.
No en sabem res.
Ahir
no?
Va penjar una publi, jo crec, la Rocío, al seu Instagram, que ho he mirat, i que res fa pensar que de moment s'estigui precipitant tot plegat. Dit això, Apunteu a l'agenda que Shakira ha anunciat noves dates per la seva residència europea a Madrid. Es veu que el ritme de la prevenda és tan alt que la cantant ha afegit 3 nous concerts que se sumaran als 6 que ja havia anunciat, i això significa que estem parlant ja de 9 concerts a Madrid. Les noves dates seran el 2, el 3 i el 4 d'octubre, per tant, dates que se sumen el 18, 19 i 20 de setembre i el 25, 26 i 27 de setembre, i em sorprèn molt que siguin concerts que van seguits sense un dia de descans pràcticament pel mig. Vull dir que... ho trobo increïble. Estem parlant d'una facturació milionària perquè es vendran pràcticament 500.000 d'entrades amb aquests 9 concerts. Això si no n'afegeix encara algun més, que jo no ho descarto.
Sobretot quan ja s'hagin venut les entrades, que volaran i que hi haurà, ja es veu, guerra.
De moment que hi ha hagut la prevenda, no? Vull dir, la venda general encara no
s'ha disparat.
Clar, hi ha hagut
una de les prevendes, ahir era el primer dia, avui és el segon i demà és el tercer dia de prevenda, i per tant les entrades al públic general no serà fins divendres, que aquí sí és on hi haurà el Cristo gros de cues.
I és on nosaltres ens trobarem barallant-nos amb fans de la Shakira de Berlín.
No he investigat gaire de com està anant aquest ritme, si la gent ha tingut tants problemes com amb Bad Bunny, com amb Rosalia. No sé com està anant.
Clar, la prevenda jo tampoc tinc informació de si t'has d'esperar molt i si funciona bé, però em fa patir que aquest divendres sí que s'acumularà, farà un tap d'ampolla al matí quan es posin a la venda, però clar, estem parlant de 9 concerts, de 500.000 d'entrades. Potser sí que hi ha entrades per tothom, en aquest cas.
Perquè és la gira europea, vull dir-te que tots els fans hi han de cabre allà,
Ja, estem parlant de 500.000, no ho sé. En tot cas, molta gent que té previst anar-hi s'està preguntant aquests dies quan valdran les entrades, també si n'hi haurà prou per tothom, i de fet ens ha escrit una oient aquest matí dient-nos que ella ja ha aconseguit entrades per Shakira, diu: la meva parella i jo anem amb la seva germana i cosines el dissabte 26 i les hem aconseguit, via prevenda, entenc jo, per menys de 100 euros. Llavors he estat mirant el preu de les entrades i les normals, és a dir, les que no són VIP, van entre els 73 euros a la grada, que m'imagino la part més llunyana de la grada, fins als 181 euros a front stage, que és a primera fila, a la pista primera fila. Per tant, de 70 a 181, i he vist que hi haurà 3.000 d'aquestes 54.000 entrades que seran entrades VIP i que van dels 476 euros fins als 1.000 euros, l'entrada.
Però que et donen els 1.000 euros, una mà de la Shakira?
VIP Terras Experience.
A mi m'encantaria saber qui s'ho compra, això del VIP, perquè ho fan a cada concert.
Jo crec que, a banda dels més fans, hi ha gent que s'ho compra perquè potser es queda sense entrades normals i li fa molta il·lusió i és molt fan i s'acaben agafant una entrada VIP.
I això que diu Experience, a mi em sona que potser saludes a la Shakira en algun moment.
Tu creus?
Jo crec que sí. O sigui, 1.000 euros per persona. Em sembla molt bèstia. Bé, divendres intentarem comprar-ne i us ho explicarem. Dit això, tenim moltíssims missatges al 677-27-1058 parlant de Miqui Núñez al Marroc.
És que no diem res, ja.
No, hem rebut molts missatges i
la
Marta me'ls ha enviat tots junts aquest matí.
Com a persona que guarda el mòbil cada dia del programa, puc dir que mai havia bullit tant amb cap altre tema. O sigui, ha estat parlar de Sara, Miqui i Marroc, i hem despertat bé l'onada que havia de venir, era això.
Combinació explosiva.
Una onada de sorra.
Sí, aviam, sí. És un tema que fa dies que arrosseguem i que a mi em tenia certament il·lusionat, i dic tenia perquè la meva teoria s'ha esfondrat com un castell de sorra. Tot plegat, per posar una mica en context, va començar quan un oient va sentir en Miqui a la cua d'una gasolinera explicant que divendres se'n tornava al Marroc, un lloc que jo creia que havia estat especial per a Miqui i per la Sara arran d'aquell viatge que hi van fer a la tardor.
Però no ho invalida, Roger,
No ho invalida, però ara ho veig més difícil,
sí,
que fos tan especial. Jo ahir em vaig emocionar moltíssim davant d'aquest micro, perquè explicava que tenia la sensació que ells necessitaven tornar al lloc on van ser feliços, un lloc que havia marcat un punt d'inflexió en la seva relació, i també vaig dir que l'únic dubte que tenia era si viatjarien ells dos sols o si ho farien amb una parella, que és una cosa que fan habitualment.
O fins i tot es va arribar a plantejar que podia ser un viatge de tres parelles, la qual cosa ja ens semblava amb l'infern a la Terra.
Exacte. Doncs bé, gràcies als missatges dels oients...
I la informació que estava absolutament oberta i disponible
oberta
a Instagram a un sol clic,
no,
així que no passa res, però es va demostrar que no havies ni entrat als
com en Roger quan va mirar aquell, aquell documental...
I no s'ho va mirar realment.
No, et diré una cosa, en defensa meva, que en Miqui publica aquest story i tot això es publica després de l'emissió del programa.
Potser és perquè van veure que ja ho havíem dit el que no surti i diu tu tireu ja que això...
No, tireu perquè s'està donant una versió que no és la correcta. Doncs bé, la veritat és que no passarà ni una cosa ni una altra de les que vaig predir. Hola Marta, estic escoltant el programa d'avui i esteu parlant del viatge d'en Miqui al Marroc. Se'n va amb els seus amics, com de rally o alguna coseta així. De fet, hi va amb el Jerry Kerry Berry, per exemple. Podeu buscar-ho al compte d'Instagram Camells de Ferro. Aquest és només un dels molts missatges que ha rebut la Marta aquest matí al WhatsApp i, clar, quan ho he vist, he entrat efectivament a Camells de Ferro. I
que
deus
el teu nou compte d'Instagram preferit.
No, el tinc ja destacat.
Però et veig tocat, eh?
Sí, perquè és que ni m'agrada el...
El rally.
No.
És que ens suda la polla al cotxe.
Sí, però entenc que li agradi, no. Sí, bueno, és que és molt menys del que jo esperava.
I no m'esperava en Miqui, amb aquest tipus d'aventura?
En absolut.
A mi el Miqui me l'imagino sempre... O sigui, per mi és un tio com molt tranquil, d'estar a casa, d'estar amb la seva gent, que ell se'n va a Terrassa a fotre una birra amb els del col·le i ja li sembla l'aventura majúscula. I sembla que no.
És la crisi dels 30, no passa res. La travessa VIP, això dels cotxes, el rally al Marroc...
A tothom li tira per on li tira, nois.
Mm. Aquest és el vídeo que en Miqui publicava i explicant-ho.
Tot a mi, eh? Jo sóc l'important.
Jo sóc el Miquel Núñez, aka Miqui Núñez. Porto un Suzuki Santana Samurai del 1888. 1888. Ah, no, clar, 1988, clar.
Bueno, són ell i una colla d'amics amb els que aniran a fer curses al Marroc ensenyant quins són els models de cotxes que s'emportaran en una escapada que ja van fer fa un any, en les mateixes dates,
o sigui,
amb els mateixos cotxes.
O sigui, ja a Marroc, també.
No, igual.
Va descobrir el Marroc amb la Sara.
No, va descobrir anar amb cotxe i llavors hi va tornar, perquè ell va ser feliç amb el cotxe, a Marroc, i llavors hi va portar la Sara. Tot això, la Sara ha fet un comentari en aquest post i els hi diu, sou els millors i com us ho passareu, eh? I posa aquests dos dits que feia com en Ronaldinho i posa gas amb moltes as.
Jo t'ho juro que em desperto un dia i resulta que estic en aquesta gasolinera amb aquest cotxe del 1988, que no 1888, amb tota aquesta gent, la roba que porten, les ulleres, sabent que me n'he d'anar a menjar pols allà, Déu meu, m'agafen tots els mals.
La bona notícia és que no hi has d'anar.
Mai se sap això. El gall també es pensa que no el mataran mai perquè cada matí es desperta. Passa el dia de Nadal?
A veure què faràs quan en facis 29.
No, barbaritats.
No ho sé.
Barbaritats, ja t'ho dic ara.
Quan arribin els 30 comencem a fer barbaritats, la gent. A tot això, divendres vam saber que precisament en Miqui participarà a la Travessa VIP fent parella amb la Raquel Sans i ahir la Raquel li explicava en Garriga que fa molt pocs dies, per cert, que va rebre la trucada.
Es pot dir quan et van trucar?
Em sembla que no fa ni 15 dies, com a dir. O 3 setmanes.
Sí, fitxatge d'últimíssima hora.
No ho sé. No ho sé si ja. No ho sé.
I quan et...
El mercato.
I quan et truquen, què et diuen? I tu com et quedes quan et truquen?
Bueno, quan em van trucar dic, home, sí, que clar, em van dir... Home, com que tu ets una mica que t'atreveixes amb tot, ja tinc la fama aquesta de, clar, teatre, cantar, no sé què, amb la marató, tires amb tirolina, fas el que faci falta... Primer em vaig quedar un pèl sobtada, però dic, a veure, un moment, anem a estudiar això, anem a veure aquest programa de què va, perquè jo l'havia vist poc, però sabia per referències...
Que era dur, que s'havia
anat endurint, diguéssim, especialment l'última temporada, però com a concepte m'agradava molt, perquè m'agrada l'esport, m'agrada la natura, soc competitiva, he fet esport d'equip, he fet esport individual, i vaig pensar, doncs escolta, mirem-nos-ho, i per què no, pot ser divertit.
La van trucar fa 15 dies... I li van comunicar que la seva parella seria en Miqui Núñez.
Es va molt tard i jo això imagino que és perquè hi ha hagut molt no, no?
Jo també ho penso.
Potser sabia abans en Rocco que la Raquel anava a la travessa abans que ho sapigués ella.
Jo crec que va caure molta gent.
Jo també
ho crec. Perquè no es van posar d'acord amb el catxet.
Són càstings molt difícils, també. Vull dir que quadrar els horaris de tanta gent a nivell de producció és molt complicat. Els horaris del catxet també, efectivament.
El tema econòmic aquí, sí. Perquè gent que haurà de deixar de fer coses durant 15 dies... que potser no cobrarà i va fer un altre que potser no
li compensa. Imagino que també hauran de deixar els mòbils.
I tant, els concursants mòbils, anònims no? Almenys sí. Ho fan, i suposo que els VIP hauran de fer el mateix.
I parlant de la travessa VIP i dels seus participants, no sé si ho heu vist, però la família Casas s'està començant ja a mobilitzar amb el programa. Divendres vam saber que la Sheila Casas i en Cristian Casas, que són germans d'en Mario Casas, seran una de les parelles d'aquesta edició amb famosos, i el tema és que aquí tothom està més il·lusionat que informat.
La il·lusió ens pot a tots, en general.
La Sheila publicava ahir al seu Instagram un text que deia: ja es pot explicar, en Cristian Casas i jo participarem en la pròxima edició de La Travessa, un programa d'aventura on haurem de travessar Catalunya de punta a punta. Seguim preparant-nos.
En castellà, exacte. Això t'anava a preguntar perquè és crucial saber en quin idioma publica.
Està tot escrit en castellà.
Ja es veu que anirà molt bé aquesta temporada de La Travessa. Jo veig això...
I que algú els avisi, perquè si es foten a travessar Catalunya...
No, a més a Mallorca, bueno, veuran que no hi ha ni la Goico.
No, clar, arribaran allà i diran, hòstia, on és la gent?
És una falta de respecte.
Que algú els avisi.
És una falta de respecte ja per tots els catalans que estem pagant aquesta televisió pública, que dos concursants no sàpiguen ni què van a fer, ni que han de comunicar-ho en català a les seves xarxes socials. I que això ja sigui norma, clar, perquè és que és norma ja sempre.
Creieu que cobren per fer l'Instastory?
No, per fer l'Instastory no.
Tu creus que va amb tot el pack de jo tot crec... el que cobraran?
Sí.
En canvi, jo crec que sí que la Laura Escanes, a part del catxet, cobra per fer difusió.
Espero
de...
que ho faci.
Sí, perquè sí, jo sí, això sí que crec que funciona així. Per cert, que en Mario Casas també ha donat suport als seus germans i ha repostejat aquesta story amb tots els seus seguidors i ha afegit un petit cor a la foto dels seus dos germans. Queda el dubte de si ell seguirà activament o no la travessa.
Estan venint a salvar tres càtils.
Bé, farem una pausa i de seguida tornem a parlar de tatuatges.
Què, ja tens l'entrada per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm?
Però encara en queden.
Queden entrades i ganes de festa també.
Reuneix 25 collarins de les ampolles dels bars i aconsegueix una entrada per 25 euros. Encara en queden més de 10.000, però afanya't. No et perdis la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. La festa del segle i mig.
2:02, viatgem cap a Callos Cochinos. Bueno, és que si m'escrius Callos, jo llegeixo Callos.
Sí, però Roger, en principi Callos... tu també pots pensar, no?
Sí, però aviam.
Perdona, però aquest guió suposa que el revisa un lingüista, eh? Que veig que li ha semblat que...
Callos Cochinos.
Callos Cochinos.
Callos, no, no Callos.
Callos, Callos. Jo disculpeu-me, però ja sabeu que vaig descobrir en directe que existia aquest lloc que es deia així, llavors avui Callos ho he fet Cochinos. Com he pogut.
Molt bé, ja som allà, veig.
Sí, som allà. És un petit viatge només, un petit viatge express per recordar-vos que hi tenim concursant el format de Telecinco Supervivientes l'Alba Paul, la dona de la Dulceida.
Alimentar, proteïna!
L'Alba està sent una de les millors concursants del concurs, ja us ho dic, i té números de guanyar, i això ens fa molta il·lusió. I van passant els dies, i allà la tenim, la Dulceida anar penjant instastories de la meva dona pescant peixets.
Sí, la mama pescant peixitos.
Pescant, discutint-se amb els seus companys. I Marta, igual que els concursants VIPs de La Travessa, sense mòbil, perquè ja sabeu que quan vas a Supervivientes no pots tenir telèfon i normalment sí que hi ha gent propera a tu que et porta a les xarxes i que va actualitzant el teu pas pel concurs, entre d'altres. En el cas de l'Alba Paul també és així, per tant, el seu Instagram segueix actiu, tot i que ella no tingui telèfon o a les mans ara mateix, i just parlem d'ella perquè durant les últimes hores qui li porta a les xarxes ha compartit un vídeo bastant inquietant.
Qui li deu portar les xarxes?
Jo crec que algú de l'agència de management.
De la Dulceida, no?
Ahir, a les Instastories de l'Alba Paul, es va repenjar un vídeo d'Instagram on la veiem a ella, abans d'anar a Supervivientes, vestida del Barça, explicant que s'ha fet un nou tatuatge. És un vídeo des del compte d'Instagram dels tatuadors... Però l'Alba això ja ens ho havia ensenyat fa un mes, quan va passar. Ara, però, sembla que no en va tenir prou i que volia tornar a compartir-ho o que la persona que li porta les xarxes ha decidit que era de vital importància tornar a compartir-ho i, per tant, recordar-nos-ho.
O potser és que ho estava cobrant.
No, jo crec que poder com a molt li van regalar el tatuatge.
Jo no crec
que fos un compromís.
Ostres, no ho sé, Juliana, eh? Tu creus que posa públic? Vaig a revisar-ho.
Clar, si ha cobrat, ho ha de posar amb el hashtag públic.
És que em fas dubtar.
I si és un regal, també s'ha de marcar, teòricament.
Ah, ja l'he caducat, l'Instastory, a veure. T'ho vés fent. I deveu pensar... Per què és notícia que el Publi regalo? Ah, doncs un regal.
Que li han regalat.
I perquè havia de tornar-ho a compartir ara. Perquè li deu agradar molt. És que és un tema, jo crec, de ple de plaer. Però que li fa il·lusió.
Si està a callos cochinos.
Bueno, la persona que li porta sap que a l'Alba li va encantar aquest tatuatge. I deveu pensar... Per què és notícia que l'Alba Paül s'hagi fet un tatuatge? Què s'ha tatuat? Una gran declaració d'amor de la seva dona.
Ella ja en porta molts, de tatus.
La seva empresa de furgonetes. Quina mena de tatuatge deu ser perquè sigui noticiable? Doncs l'Alba s'ha tatuat la cara de la seva filla Ària.
Hoy me voy a tatuar a mi hija. La cara de mi hija con el mejor. O sea, aquí de por vida.
Un fet que d'entrada podria no ser gens dramàtic, tot passant per alt, que és un insult per la vista i que poques vegades he vist res més lleig que un tatuatge que sigui un retrat en versió realista, no?
És que és oberta-la una mica, jo penso, perquè és que si no
sí,
queda bé...
Ben. No, però és que mira, això va anar així i Adam i Eva es van menjar la fruita prohibida, per tant tenim lliure albir i tants caps, tants barrets. Vull dir que si a ella li agrada, què hem de dir? Si a ella li sembla bonic,
ah, no, sí, clar,
que faci però, el que vulgui sí, home, sí. I que, jo què sé, saps, evidentíssimament, que ella faci. No és una qüestió de gustos on radica el problema avui. El fet és que ensenyant a l'audiència aquest tatuatge ultrarealista de la cara de la seva filla, Alba Paül ha comès un cas claríssim de sharenting.
Jo tampoc la vull defensar, però crec que no hi ha pensat, de veritat, que feia sharenting.
Doncs que li doni un parell de voltes. La primera per pensar
crec,
si fa sharenting i la segona per pensar si de veritat vol portar
però,
aquest pati.
Però, Roger, no és ella sola que porta les seves xarxes. Hi ha tot un equip, eh?
Sí,
hi ha
algú
una
hauria
d'haver vist. Hi ha molt intermediari.
I perdona, però també estem parlant d'una família
gent
que...
adulta, eh?
Sí,
i que
sí,
estem
sí,
parlant
sí.
D'una gent que tampoc ha tingut una política amb el sharenting molt clara, que justament ha flirtejat una mica en els dos cantons, que d'entrada sembla que es decantarien cap a preservar la intimitat de la seva filla, però per altra banda sempre tenen algun moment... De fet, ja havien vist la cara de la criatura. Ja havien penjat alguna fotografia quan era molt petita i l'havien pogut veure. Ella mostra il·lusionadíssima la il·lustració que durà ja per sempre marcada a la seva pell i, clar, en fer-ho veiem cada plec de la cara de la seva nena que ara deu tenir un any i mig. I com sempre en aquest programa ens veiem amb l'obligació de cridar l'atenció als nostres famosos perfectes quan fan sharenting compartint els rostres de les criatures o les intimitats dels infants perquè vulnera bàsicament tots els seus drets. I des d'aquí, per tant, animem a Can Paül a anar amb una mica més de cautela perquè sí, ensenyar un tatuatge ultrarealista horrible amb la cara de la teva filla també és fer sharenting.
Perdona, és que és una publi. Publi regalo, ho recordo.
No, encara ho, ho perverteix tot encara
sí,
més.
Marta, però, és que, però, no, però també s'ha de tenir molt en compte que un regal és un regal i una publi és una publi.
Ella posa publi perquè és un regal, però no, publi vol dir que hi ha diners entremig. Aquí no hi ha diners entremig i per mi també s'ha de tenir en compte.
Que ho comparteixi dues vegades a mi se'm fa estrany.
No, Marta, no hi ha regal diners. És contingut comercial, també.
Sí, sí, però és, per mi és diferent. Si hi ha diners entremig o no hi són.
Una mica menys.
És molt diferent, per mi. És a dir, és molt diferent. Segueix sent igual de greu perquè sharenting i per mi el sharenting és sempre igual de greu, hi hagi diners, no n'hi hagi, etc. Però sí que és diferent un gifted que una publi.
Si recapacita a partir d'ara vol dir que haurà de pixelar-se les fotos que penja Instagram i els vídeos. O se l'haurà de tapar, haurà d'intentar que no surti.
No sabem què està fent, Supervivientes.
No,
se li estava veient.
Però si el va ensenyar il·lusionadíssima, com no l'ha de tapar?
Sí, sí, en el vídeo es veu perfectament.
Sap greu que en aquest cas s'hagi relliscat tant.
5 minuts per sobre, 6:45. Ara farem una pausa i de seguida parlem d'una parella de perfectes.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Bé, aquest dilluns una parella de perfectes catalans va donar la benvinguda al seu nou projecte, un podcast.
¿A dónde vamos?
No sé, ¿a dónde vamos?
¿Madrid?
Bueno, Madrid sabemos que es una apuesta segura, que no falla, pero no
me
sé.
Me encanta Madrid.
Y no vemos un poco Sudáfrica, de repente, por ejemplo.
Si nos vamos ya el martes a Sudáfrica.
También es verdad. Miami.
Això que sona és el tràiler amb què diumenge ens anunciaven la notícia. La tiktoker i actriu Núria Casas i el seu marit, l'Arnau, han aterrat a Podimo amb un nou programa que es diu A Dónde Vamos. Que, per cert, si ja seguiu una mica la Núria, sabeu que abans ja tenia un programa a Podimo, però amb la Bon Bon Reig, que és una amiga, molt amiga seva, una mica polèmica.
Una mica polèmica, i de fet és una amistat també en si mateixa, una mica polèmica, perquè sempre tenen aquests moments que no tens molt clar si estan sent amigues, si no, de sobte s'ensenyen molt, de sobte molt poc, i a la gent, com que les veu dos perfils molt diferents, perquè la Raquel genera sempre certa controvèrsia i, en canvi, la Núria menys, també els hi agrada com anar imaginant
molta
que es
distancien. Molta gent li ha qüestionat a la Núria com és que ets amiga de la Bon Bon Reig, perquè és com que no et fa gaire bé, al contrari, et resta, no? És una cosa que han anat sortint a xarxes.
La Bon Bon Reig és, per mi ara mateix, la influencer que més Sharon Ting fa de la història, amb moltíssima diferència.
I perquè fa molta publi amb les criatures.
No, perdona, sí, ha arribat a fer publis, bueno, saps a quina llar d'infant va la nena, o saps tot de la nena, etc. Però ara ha arribat a fer publicitats on veus la nena, o sigui, la protagonista és la nena, només surt la nena a la publi, una nena de 2 anys, i amb roba interior, per
exemple. I a part que ella t'ho defensa molt activament,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Si fessis un si organitzessis un debat, podries portar la Laura Escanes contra Bon Bon Reig, a veure què passaria. Doncs bé, ara la Núria fa parella a Podimo amb l'Arnau, que és el seu marit, que és una mica allò famós de rebot, perquè encara conserva la seva feina a una multinacional, però és veritat que cada cop li arriben més projectes com a personatge públic. El cas és que fa 8 anys que aquests dos surten junts, tenen 2 fills en comú, i recordem aquella història que ha cridat tant l'atenció perquè es van quedar embarassats quan portaven 8 mesos junts. I mira, just en aquest primer episodi, la Núria Casas ens confessa que en aquell moment, quan es queda embarassada, o una mica abans, es planteja deixar l'Arnau.
¿Sabes que yo pensé en terminar nuestra relación justo cuando me entero de que me quedé embarazada de Biel?
¿En serio?
Sí.
Usted no lo ha dicho en la vida.
Sí. Pero porque estaba muy rayada por no nos vemos nunca.
Pero claro, ¿antes de que estaba embarazada o después?
Antes de enterarme de que yo estaba embarazada.
O sea, el día del test, ¿no?
A los días, no. Pero a los días de enterar, de hacernos el test y enterarnos que estábamos embarazados, yo llegué a hablar con mis amigas de decir, es que yo creo que esto no va a ningún lado. Porque Arnau viaja muchísimo, porque no nos vemos nunca. Fue ese mes.
Estoy flipando, esto no lo había dicho en la vida.
No es una mica estrany que estiguin aquesta mena de converses, per mi, molt substancials, per primera vegada, mentre estàs fent un podcast?
Fa uns dies comentàvem aquest capítol amb una companya a redacció i em deia, sento molta incomoditat perquè estan revelant coses molt íntimes, i és veritat que la part bona és que els veus de veritat tota l'estona, l'Arnau i la Núria. Vull dir, te'ls imagines tenint aquestes discussions que apareixen a casa seva a la cuina. I és tens, perquè això també segurament és de veritat. Això no crec que estigués guionat. Això sorgeix una mica així, perquè estan parlant i van a parar aquí.
Hòstia, a mi no sé si m'agradaria saber en quins moments m'han volgut deixar i no m'han deixat, eh?
Sobretot
no sé si
jo
ho voldria saber. I a més amb un detall important
exacte.
Com aquest.
No, jo el que tindria claríssim és que no vull saber-ho en un context on m'estan gravant per primera vegada. Vull dir-te, sí, de veritat m'ho has de comentar que sigui sense càmeres al davant, no?
El cas és que en el seu, l'embaràs es va convertir en el senyal que necessitaven per apostar per la relació, cosa que ja ha passat a altres famosos en què no tenien gaire clar què eren, però es queden embarassats i diuen apostem-hi i els ha sortit bé.
Com a la Rigoberta Bandini, per exemple. A tot això recordem que l'Arnau i la Núria, per mi, la cosa més destacada, fins i tot més que haver tingut un fill quan portaven 8 mesos, és que van tenir 2 cites. Una cita el diumenge, una cita el dimarts,
van quedar
i el diumenge
junts.
Ella ja va dir m'instal·lo, no? I ja van anar a viure junts, però això és tal qual, eh? A la setmana de conèixer-se.
S'estimen molt, eh?
D'abans.
Llavors, durant aquest episodi, com dèiem, es confessen secrets que no coneixien. També ens demostren que sí, que tot i semblar, no?, de cara a l'aparador tan simpàtics, fer tantes bromes, també discuteixen. Més sovint del que ens pensem. I un dels motius és perquè viuen l'amor de maneres molt diferents.
Un dia se fue un día a Madrid, que creo que no estuvo ni 24 horas, y cuando volvió, aparqué en el aparca 5 minutos del aeropuerto y no bajé, porque, déjame terminar, porque tenía que salir rápido, si no me multaban, pues por no bajarme del coche, se enfadó, pero vamos, hacía 12 horas que nos veíamos.
No.
Momento, la bronca que me llevé ese día, no has bajado ni del coche, es como, tía, te fuiste ayer. No bajo el coche para que no me multen, salí rápido. ¿No te puedes enfadar por esto?
Pues porque, para que veas la diferencia de lo que yo te echaba de menos, 12 horas sin ti, Arnau, que yo necesitaba llegar allí, darte un abrazo, que me morrearas delante de todo el mundo.
és que són aquests caràcters tan diferents,
però tant,
que igual que es poden complementar, també poden xocar molt. Ell és pura practicitat, pur número, pura lògica, ordre. I ella al contrari. Ella és una artista, ella és romàntica, ella és somiadora, i ella és aspirant a viure un amor de pel·lícula tota l'estona.
També et dic una cosa. Tant de bo aquestes fossin les discussions que es tinguessin sempre, eh?
De no m'esmorrejat davant de tothom.
Aquesta és la que més tenen. La resta, vull dir, crec que els hi va molt bé. De fet, són de les poques parelles que veiem que tinguin un futur agradable per venir. I bé, això que dèiem fa que apareguin problemes d'expectatives.
O a veces cuando me ves un poquito que estoy un poquito enfadada, de repente
¿por qué?
Un día...
¿Por cosas?
Te digo, es que me ha sentado mal que no me dieras un beso esta mañana.
Pero eso no es verdad.
Sí, sí, me enfado.
Yo cada mañana te doy un beso. El problema es que no es el beso que tú esperas, volvemos a lo mismo.
Claro, es que te di un piquito de yayo, pues ¿qué quieres que te diga, Arnau? Hay que mantener la llama y así no se puede.
Pero que yo ahora sí de mañana voy a la oficina a trabajar, que te doy un beso con llama y me voy a la oficina.
Pero tú te das cuenta que todo son excusas.
No, son realidad.
Sí, claro. No puedo darte un abrazo y un morreo porque me tengo que ir a trabajar. Es que a mí,
es que
claro,
todo
es excusas. No, es que me tienen que poner una multa, por eso no me bajo a abrazarte.
Evidentment som equip, Núria, sempre defensant el morreig. O sigui, sempre hi ha temps per un petit morreig.
Però
i si no es
no
treballa, jo puc... Escolta,
no
una cosa, es comença amb el no cal cada dia i de sobte un dia et mires i dius, hòstia, car de 6 mesos que no ens morregem.
Ah, clar, és que li passa...
És el que li passa a tothom.
A tothom.
Jo estic en un entremig.
Clar.
Jo l'Arnau l'entenc.
Jo només morrejaria si em trobés en aquesta situació al cap de setmana.
En sèrio, pots retirar-ho?
Sí, et demano ja com a favor personal que ho retiris.
Fem una enquesta a la majoria de gent que té parella. Quan marxen cap a la feina, fan un piquito.
Clar.
O fan un morreig amb llengua.
No, un piquito.
M'encantaria saber-ho, perquè jo crec que guanyaria el petó als llavis curtet de golejada.
Clar, demanem un WhatsApp.
Jo no estava... O sigui, a mi quan marxes a la feina, cadascú com si no et vols liar, jo què sé. Jo només defensava el morreig més en abstracte, i crec que un bon context és cada vegada que et separes. Vull dir que us distancieu perquè cadascú se'n va a treballar el que sigui.
Però
és una romàntica
especial,
i la vida no sempre hi ha lloc per romanticisme.
Si el fas cada dia deixa de ser especial.
No és veritat,
i per
no és veritat!
No cridis, per això és especial el morreig, no. Penso jo.
Jo a favor,
perquè
Roger.
Si el tens cada dia,
sí.
Llavors els dies grossos què fas?
No, és que deixes de tenir-lo, Roger. El dia gros et trobes que el que estàs fent és posant-te els mitjonets que t'escalfen més i posant-te el llit sense liar-te.
De vegades també el perill, Roger, és que llavors quan hi ha un morreig et pensis que ha de portar sí o sí
el sexe.
Ah, sí, ja m'ha
passat. I no, el morreig ha
d'existir
sense sexe.
Exacte.
També.
M'ha passat.
Exacte.
Mira, jo ja sabeu que la meva relació més llarga, detall personal, la meva relació més llarga ha durat 4, ja que estem avui aquí.
No, sí, que
sí.
Estem aquí en confiança.
Que els altres ventilen tant que tu també et ve de gust,
sí,
no?
Clar.
Per efecte copiar.
No, i perquè penso que sóc un bon exemple amb això, vull dir-te, perquè 4 anys i mig, tot i tal, jo sempre em vaig morrejar, o sigui, no vaig abandonar mai el morreig. Sempre que marxava feia un morreig, m'entens? I sempre que arribava. Això ho han de voler els dos, però jo crec que està bé.
Però que estic molt d'acord amb tu que es perd, eh? Perquè jo totes les relacions que he tingut,
mira,
ho he acabat perdent.
El Roger i jo ahir, a l'estació de Sants, vam veure...
Hòstia, sí.
Vam veure un morreig que avui... Ara penso que hauríem hagut de començar el programa amb cinta última hora, perquè realment allò era... O sigui, jo feia anys, però anys, eh? Que no veia una cosa semblant. Eren dues persones tranquil·lament de 50 anys...
Grans. Bueno,
que
grans,
es morrejaven
ben adultes
amb una passió, amb unes ganes, no hi veies, per això, una cosa sexual. Aquí hi ha el detall, era amor.
Ell l'agafava pel clatell, coll forçat, 45 graus
que no podrem resoldre.
Pam, pam.
Quan porteu junts?
Pam.
A mi em va donar la sensació que era un amor recent,
sí.
És que això
és, allò que
és molt fàcil.
I en una estació
dos i dos.
Que implica que algú se'n va.
Però perdona, Marta, això, és a dir, estic d'acord que és molt més fàcil quan portes poc, però crec que, per una banda, el morreig obligatori diari, obligatori, si li vols dir així,
o
ajuda...
O la clandestinitat,
ajuda,
eh?
A que no es perdi...
Un altre, eh?
Hem tingut aquest debat mil vegades.
Sí,
i el seguirem tenint.
Perquè
ens encanta.
Sí.
Hòstia, però s'estaven menjant la boca a les 5 del matí.
I que això també és una...
No,
a les 5 del matí.
I que és una qüestió també de personalitats,
de tothom,
eh? Que de vegades, per molt que t'agradi algú i siguin els primers mesos, hi ha gent que no s'hi veu allà al mig del carrer, saps? I que li fa cosa.
Una elegància.
No, és que era elegant.
Les maletetes
bon
al terra, la bossa al terra, i ells amb la gabardina morrejant.
Ens vam girar, en Roger i jo,
no,
per veure-ho bé.
Tenen una entrevista.
Sí, tant, el suple.
Hi ha una història. Hi ha una història allà.
Allà hi ha una història molt bonica, sí.
Bé, perdó, Marta.
Sí, tornant al capítol, sí, de la Núria Casas i l'Arnau, una de les conclusions que treuen és que hi ha moltes maneres de demostrar amor a la parella,
i la Núria les ha anat entenent al llarg dels anys.
He tenido que entender que el amor madura y de que el amor no es todo el rato que me vengas a buscar al aeropuerto o que me dejes una notita en la agenda, ahí en la mesa. Es que, pues lo que tú siempre me dices, pues yo te demuestro que te quiero haciéndote la cena porque sé que a ti no te gusta cocinar. Que al principio yo era como, pues sí, a mí qué, yo hago otras cosas, ¿sabes? Por ti también y no pasa nada. Y no lo siento como un acto de amor, sino de más de convivencia. Yo lo veía más como un acto de convivencia.
Això és molt important, eh? El tema que planteja la Núria. És veritat que la convivència moltes vegades és la mort del romanticisme.
Però...
I d'un tipus d'amor, o potser...
I et sembla que... O sigui,
un amor quotidià,
jo també hi ha un punt que penso, si no t'entens amb el que es diria els llenguatges de l'amor, si li vols dir així...
Sí, love language.
Poder ja no hi tenim res a fer. Que potser sí, ja està bé esforçar-s'hi, no? I, però potser a la llarga també acaba deteriorant molt la relació, si hi ha tota l'estona aquestes baralles constants de no parlar el mateix idioma de l'amor.
Jo crec que sempre un entremig. Perquè igual que pots aprendre una llengua per amor... com molta gent, la Martina, està aprenent el català pel Nil, també ho pots fer en l'idioma de l'amor.
Sí,
saps?
I jo crec que pots fer alguns esforços, però sí que sí. Crec que si hi ha moltes sí, diferències
si
amb com ho
ets, si ets sempre,
clar, si et fa infeliç,
no
si et fa infeliç i estàs clar. Esperant tota l'estona un gest de l'altre que no arriba,
que no arribarà mai,
això és un problema d'expectatives, com bé deia la Núria. Jo crec que han arribat a un punt que s'entenen, però sí que van sortint bé, alguna,
bueno, clar, normal,
alguna espurna.
Normal.
En tot cas, enhorabona pel projecte, Núria Arnau. Cada dilluns, nou capítol a Podimo, a Donde Vamos. A veure,
haurem de
a veure
seguir,
què diuen.
Sempre...
Perquè et sents com un boyer allà.
No, no, sempre és conversa entre els dos.
Un podcast conversacional en una espècie de plató que simula una cuina d'aquestes que a tu no t'agradarien gens, perquè és el contrari de rústica.
Ja ho he vist, és horrible.
Potser el podcast de la Laura i en Risto.
Tot s'ha fet, ja.
Vull dir, sí,
sí.
Que em sembla bé, eh? Sí. Però vull dir que ve ser això, que veure convidats...
Ve ser això, però en una parella que és feliç.
Sí, feliç i molt més moderna i que estan bé, en
i
principi.
Que no hi ha una diferència d'edat abismal i una cosa sí,
de poder, molt més d'igual a igual.
Passen 2:45.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
Jaume Miranda, molt bona tarda.
Bona tarda, com estàu?
Molt bé.
Sí.
Amb una samarreta del sindicat de llogateres.
Home, avui és el dia.
Avui és un gran dia. Tenim una bona notícia, encara que sigui temporal, perquè han aconseguit frenar temporalment el desnonament del carrer de Sant Agustí número 14. Tot i així, dia 15 d'abril, tornem a estar convocades allà perquè tornen a intentar desnonar aquest edifici.
És que és el que tu dius, és una bona notícia a molt curt termini, de moment.
Exacte. També he de dir que soc una persona de contrastos, perquè duc una camiseta del sindicat de llogateres, però un tatuatge que posa Paris Hilton en mon cor.
Bueno, és absolutament...
És el que forma part del teu personatge.
Gràcies.
Hem rebut missatges sobre això que comentava en Jaume, el 677-27-10-58, dient que Enric Auqué, Marc Serrats, Maria Rovira estaven a la convocatòria del sindicat de llogateres per aturar el desnonament de Sant Agustí 14 Gràcia, llarga de la gent de la faràndula que es mobilitza, mira.
També hi havia
Miranda entre ells.
També hi havia en Toni Cruanyes, sense anar més lluny.
Ah, cert, han penjat una fotografia.
Molt bé, estarem atents i dius que la propera cita és...
Dia 15 d'abril tornaran a intentar desnonar aquest edifici i per això hem d'estar una altra vegada en aquella porta i des d'aquí reivindicar la gran feina del sindicat de llogateres i totes aquestes entitats que estan lluitant perquè l'habitatge sigui un dret i no un negoci, clar.
Totalment.
Per altra banda, fa dies que els oients ens demanen que parlem d'un dels conflictes pop més importants a l'Argentina, que és la batalla entre la cantant Tini i Emilia Mernes. Això allà és molt gros, no? És un tema molt gros.
Allà és un conflicte bèl·lic estatal. També diré, no sé per què me l'heu adjudicat, jo sé que tinc un accent estrany, però jo sabeu que sóc de Mallorca, no d'Argentina.
Però tu domines
no,
el tema.
No ha sigut, exacte.
El meu Twitter va ple d'aquest colabrot. És més,
també.
Em surten fotos de botigues amb cartells que diu estem tancats, ho sento perquè estem seguint el colabrot de l'Emília.
Però
no us podem atendre.
És el que dèiem la Marta i jo, que rebem estímuls d'aquesta història per tot arreu, però no acabem de saber ben bé d'on baixa. I a tu, Jaume, no és perquè siguis de Mallorca i ens penséssim que eres... No, és que, com que ets el màxim expert pop d'aquest programa, ens ha semblat que podies ser qui ens hi podies explicar, perquè, a part, que sempre tens l'ull més a la cosa internacional.
I que ets un bon investigador.
Nosaltres estem ocupats amb el Miqui Núñez i ja no donem a l'abast.
Mira, quan... Vosaltres de Berga no creuau.
No.
Quan li vam encarregar, ahir o avui al matí, tu, Jaume, deies, no domino molt, però vaig a llegir-me tota la documentació documentació que hi ha a internet sobre aquest tema per explicar-vos-ho.
Jo tinc una mica de mal de cap perquè tinc escap fregit de mirar.
No m'estranya.
Sí. Bé, vaig a situar ses cantants locals argentines, Tini i Emilia Mernes, dues de ses grans popstars del país, tenien molt bona relació en el passat. De fet, estàvem escoltant un dels seus duos de 2023, que era La Original. Mm-hmm. I de bé, aquestes dues s'han deixat de duets amigables. Fa només una setmana va esclatar un conflicte bèl·lic estatal, ja que Natini va deixar de seguir unilateralment en Emilia per Instagram.
Que per posar context d'aquestes dues popstars, l'Emilia Mernes és la cantant que surt amb en Duki, que també és argentí, de qui havíem parlat en el programa l'any passat per aquelles presumptes infidelitats d'ell, no?, amb altres noies flirtejant per xarxes, i per què havíem explicat també que en un rodatge amb Anna Mena...
Explosiva teva, Marta.
Ella hauria... Ah, sí, llançat un ou poché al terra, un rodatge que es va fer al Maresme,
després
a Catalunya.
Després d'exigir que li fessin de manera especial, perquè
un
no...
Un ou poché, sisplau, sisplau, i que el van haver de preparar així com extra del catering que hi havia, etc, etc.
I no li va agradar i el va fotre per terra.
No, això no ho sabem. El cas és que la gent es va trobar l'ou poché a terra. No sabem si ho va fer ella,
va
ser un accident.
Li va caure.
Doncs el recull.
I la Tini és exnòvia d'en Yatra.
Exnòvia d'en Yatra i una persona que en l'època en què l'Aitana va fer a Mana Guerra Lo Malo, aquella cançó que va sonar tantíssim l'estiu del 2018, va fer-ne un remix, que després és aquells capricis de la vida, que sempre t'acabes amb un tio que resulta que coneixes l'exnòvia. Ja.
Una cosa, en Duki és el que va explicar també en més d'una entrevista que estava enganxat als porros.
Ah, sí, aquest.
Vale. Sí, no feia falta que ho digués, però només de mirar una foto ja notaves que estava enganxat als
sí.
porros.
A mi m'encanta en Duki, vull dir que...
A mi m'agrada... En tots els sentits, dius, eh?
Sí, tot.
A mi m'agrada musicalment.
A mi musical també molt.
Bé, com dic, Natini ha deixat de seguir en Emilia, però en Emilia sí que segueix encara a Natini. I en això se li ha de sumar un altre unfollow conflictiu. Fa unes setmanes, la cantant argentina Maria Becerra també va deixar de seguir unilateralment en Emilia Mernes.
Per mi això és molt destacat, com sempre que hi ha un deixar de seguir, perquè elles saben que tenen un exèrcit de fans que estan pendents de cada moviment. Vull dir que quan fan això, no és com quan tu fas amb un excompany de l'escola que dius, ah, ho faig...
Ja no m'interessa.
No, ho fas sabent que generaràs tota
és
aquesta guerra pública.
És un exèrcit armat perquè s'ha fet efecte dominó.
És una declaració d'intencions.
Tot de gent ha anat deixant de seguir l'Emília. Mm. És que fins i tot diria que l'Antonella Rocuzzo d'en Messi.
A mi saps què em passa? Que com que a l'X es fa tanta broma i acaba sortint al final, el papa de Roma ha deixat de seguir l'Emília. Jo ja no sé què és veritat, què és mentida, què és meme, què és ia, què...
És que per fer un paral·lelisme de quilòmetre zero és com si de cop na Rosalia i na Batgial deixessin de seguir na Aitana. A nivell estatal sí, seria sí, una
exacte.
Cosa així, no?
Sí, sí com una gran bomba.
Bé, aquests encreuaments d'unfollows han esclatat un mar de dubtes entre els fans de ses tres cantants. Per què han deixat de seguir Emilia i quina pifiada ha fet perquè se posin d'acord en contra d'ella? I mentre sorgeixen milions d'interrogants i poques respostes, se li va sumant més problemes a Emilia. Com tu deies, Marta, una altra argentina d'honor...
Ai, t'ho he trepitjat, ho sento.
Absolutament, perdonada. N'Antonella Rocuzzo, parella d'en Messi, també ha deixat de seguir Emilia just aquests dies.
No, és molt fort, això.
També sense donar cap tipus d'explicació, evidentment.
Però que també, perdona, quina explicació has de donar? Perquè tampoc fortaràs un comunicat dient he deixat de seguir l'Emilia Mernes perquè és una marrana.
La Tini ara surt amb en... Això no sé si ho anaves a dir, però amb el De Paul, que és jugador de futbol, i com que comparteixen equip amb en Messi, igual també fan una mica de bonding.
Sí, potser és una cosa més terreny futbolístic, no tant musical, perquè...
Sí, de dir, mira, coincidim tantes vegades a la grada que som amigues i si la deixes de seguir jo també.
Bé, per si fos poca teca, un exnòvio d'en Emilia Mernes, el vocalista Joel de León, ha publicat el següent tuit. Tarde o temprano, todo sale a la luz.
Bueno, vull dir que ja hi som tots, aquí, no?
No, falta ningú en aquesta festa.
Mare meva!
Convidat.
Ja ho va dir en Sisa.
Convidats van arribant.
Has estat molt bé aquí. Bé, un missatge que podria anar dirigit a qualsevol persona, però tenint en el cap que ara mateix hi ha un Emilia Gate argentina, té un valor i una lectura molt sospitosa. En qualsevol cas, ja han sortit a sa llum possibles explicacions de per què na Maria Becerra i Natini haurien donat s'esquena a Emilia.
Som-hi dins.
I aquí he de citar una vegada més el nostre estimadíssim Javi de Hoyos, que s'ha encarregat d'investigar sobre el conflicte Emilia-Tini. Segons el nostre oracle pop, Emilia no ha estat bona companya de professió amb Natini.
Exclusiva, es el motivo por el que Tini habría dejado de seguir a Emilia y todo lo que se está liando en las últimas horas. Por lo que me llega por fuentes cercanas a las cantantes es que Tini se habría molestado con Emilia hacía un tiempo porque ellas compartían equipo de producción, estilismo, maquillaje, y Emilia se habría quedado con el equipo de Tini. Le habría robado el equipo.
Guau.
Una opa.
Exacte.
Hostil.
Mm-hmm. Molt hostil.
S'ha de dir que ses artistes comparteixin equip de ballarins o de maquillatge és una cosa totalment habitual. De fet, aquí s'estat espanyol o Catalunya també passa.
El Jesús de Paula fa totes les noies.
Sí, o en Pol Soto, que és un ballarí català, un dia te'l trobes ballant en una xanera i l'altre dia te'l trobes amb Nana Mena. Mira. Així. Igualment pareix que en Emilia no és gaire de compartir perquè, com veus, roba material humà a ses altres companyes, no?
L'Emilia, que també no és la primera vegada que té mala fama de robar, o sigui, també se l'acusa moltes vegades, no de plagi, però, per exemple, es diu molt que copia les etapes que passa la Batguiel, que li roba molts estilismes, però que és veritat que n'hi ha que són clavats.
Sí, la Batguiel no la suporta, l'Emilia. Però això, no sé, Diuen.
Tinc més informació, no vos som-hi.
Gràcies, adéu.
He fet molta feina avui, perquè segons diverses informacions i rumors, en Emilia Mernes amenacen els equips de ball perquè no participin a les gires de les altres popstars.
Wow.
La col·laboradora televisiva Yanina Latorre, que és com una Lídia Lozano d'Argentina, és una icona, explica que en Emilia va coaccionant els ballarins d'Ana Maria Becerra perquè no participessin en el seu concert.
En el año 2024, María Becerra hace su primer river. Emilia Mernes empezó a gestionar y a hacer todo lo posible para que ese river se caiga. Empezó a amenazar a los bailarines, le empezó a bajar gente a María Becerra. Es conocida en el ambiente como la choriza de equipos.
¡Voilà! La choriza d'equipos.
Sí, coneguda com la choriza d'equipos, i més enllà de robar equip tècnic, sembla que també malmet a favor del seu propi benefici. I aquest seria l'origen del conflicte amb Natini i Navecerra. Curiosament, tot això encaixa amb el testimoni d'en Fer Vázquez. I direu, qui cony és en Fer Vázquez? Faltava gent, no? Ell és cantant, compositor i productor musical que va estar amb Emilia cap al 2016, quan ella no era gens coneguda, i ell sí. Fa poc ha explicat que va ajudar Emilia a créixer professionalment, però que al deixar-ho, ella li va robar els contactes i va començar a ficar merda.
Ah, jo el viste, la quise també... dar una mano en el sentido de presentarle un manager, presentarle con la disquera. Cuando se fue, tipo, ella convenció a mi road manager, convenció a mi sonidista y un par de bailarines, les ofreció más guita y se lo llevó. Con cada productor o artista que se juntaba, yo veía que después me dejaba de seguir en Instagram y no me contestaban nunca más. Hablaban tan mal de mí que me cerraba muchas puertas, ¿me entendés? Por el poder que había alcanzado, por lo pegada que estaba. O sea, yo cuando pude ayudarla, ayudé, como te digo. Y cuando ella pudo, me mató.
O sigui, tot conclou en que sí que en Emilia apareix que és la choriza.
Però clar, quan parlem de l'Emilia, fins quin punt és l'Emilia ella mateixa dient ara farem això, ara farem allò altre, o és l'equip, la gent amb qui treballa, la gent de la discogràfica?
Sí, però si el teu equip, la teva discogràfica va robant els equips
també
de la gent,
tu pots dir
que em feu quedar malament a mi.
Vull que entenem que és amb el seu vistiplau,
clar,
que actuen d'aquesta manera. Veure, però clar, per com s'està parlant, jo m'imagino l'Emilia, saps? Allà fotent
coets
a tothom allà. I dient això fora, això així!
I ella no ha dit
no
res.
Sé si és així.
Ella no ha dit ni mu.
Ni Emilia no ha dit res.
Però ella no parla mai amb lo del Duc i tampoc va dir res amb tota aquella polèmica.
És cert que està perdent molts de seguidors a Instagram i està afectant negativament això. Natini i na Maria Becerra realment tampoc s'han pronunciat.
I Nicki Nicole no ha dit res encara, quan aquesta és Nicki Nicole.
La cançó de Blackout.
Fa dos dies estaven cantant la cançó, exacte.
Jo crec que això no s'ha acabat aquí, veurem si hi ha comunicats o no n'hi ha, i per tant ho seguirem. Jaume, que vagi molt bé.
Jo seguiré atenta.
Tornem demà a les 6.